Molt bona tarda, benvingudes i benvinguts tots a aquesta nova audiència pública que estem celebrant en el marc de les jornades de participació ciutadana que hem anomenat Tisumes. En aquest cas, la sessió d'avui girarà entorn l'habitatge. Per això avui ens acompanyen la regidora d'habitatge, Júlia Vigó, la directora de l'àrea de territori, Mercè López Feliu, el cap del Departament d'Urbanisme i Habitatge, Carles Cortés, i l'equip de l'Oficina Local de l'Habitatge, Lola Mallen i Esther Sanz. En primer lloc, com en el transcurs que hem seguit en totes les audiències fetes fins ara, farem un bloc informatiu que en aquest cas parlarà sobre els ajuts al lloguer, de la situació de les properes promocions d'habitatge protegit. Es tractarà també l'adquisició d'habitatge per al programa d'inclusió social i l'habitatge d'ús turístic, entre altres qüestions. Seguidament, s'obrirà un torn de preguntes obert per resoldre qualsevol qüestió que us pugui sorgir i fer els suggeriments que considereu. I en aquest cas, per tal de garantir un debat àgil i que tothom que ho vulgui pugui intervenir, farem el següent funcionament. Es recolliran les preguntes de 3 en 3 i s'aniran responent en bloc. Així doncs, regidora, comencem.
Moltes gràcies. Bona tarda a totes i tots i gràcies per haver vingut. Bé, com deia ara la Roser, la sessió d'avui va dedicada a l'habitatge. I l'objectiu que perseguim no és cap altre que explicar què és, què fa i què volem fer des de l'Oficina Local d'Habitatge de Sitges. És per això que començarem amb una breu introducció on explicarem sobre l'oficina local i sobre la situació i el context de l'habitatge a Sitges. Acte seguit presentarem quines són les eines presents però també les futures de les quals ens volem dotar per dur a terme l'acció i les polítiques públiques municipals en matèria d'habitatge. Així doncs, si us sembla, comencem. Doncs l'Oficina Local de l'Habitatge de Sitges és un servei que orgànicament queda integrat dins de l'àrea de territori i així mateix en el Departament d'Urbanisme i Habitatge. L'Oficina Local de l'Habitatge vol ser la referència en quant a polítiques públiques en matèria d'habitatge, que això significa que serà qui prendrà el lideratge, qui coordinarà i qui gestionarà totes les accions que fan referència a adreçar una situació determinada que és l'habitatge. Quina és aquesta situació per posar-nos en context i també per entendre quin sentit tenen totes aquestes eines a les quals farem referència seguidament? Doncs Sitges és un municipi que és atractiu per viure. I per què? Doncs perquè és un municipi costaner, perquè és un municipi proper a Barcelona i ben comunicat, i perquè és un municipi que permet que totes aquelles persones que treballen a la ciutat o a la resta de la comarca puguin viure i accedir a les seves feines amb facilitat. A més, Sitges té una altra característica, i és que és un municipi turístic. Això significa que en els darrers anys aquesta activitat turística, que com bé sabem té molts elements positius, també en té d'altres que no ho són tant. I és que últimament han proliferat els habitatges d'ús turístic. I això ha provocat, conjuntament amb els elements que apuntàvem anteriorment, que la pressió sobre el mercat de l'habitatge de Sitges sigui elevada. Per tant, comparativament, els preus tant de venda com de lloguer a Sitges són fins a 3 vegades superiors respecte a la resta de municipis del Garraf. Davant d'aquesta situació, què ens passa? Que en el nucli urbà, sobretot al centre, tenim una tendència a la gentrificació. Què significa la gentrificació? Doncs que els habitatges estan perdent el seu ús residencial per tenir altres usos. Quins? Sobretot el turístic. Què ens manca? Un major control, seguiment i sanció d'aquesta activitat. Per altra banda, però, tots aquests elements, diguéssim, que conformen aquestes debilitats o amenaces quan parlem amb clau d'AFO, no? També en tenim a l'altra banda alguns de positius. Un d'ells és que disposem de sòl públic municipal on hi tirarem endavant promocions d'habitatge de protecció oficial. Aquest sòl, que més endavant en parlarem, està ubicat al nou barri de la Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda. A més, també tenim altres aspectes positius que penso que cal remarcar. En primer lloc, que jo crec que tots i totes som molt conscients d'aquesta emergència habitacional que tenim a Sitges. I això ens permet parlar d'un consens ciutadà i també polític en matèria d'habitatge que ens fa pensar en que seguim tots remant en una mateixa direcció, que és millorar les eines de les quals disposem avui en dia per realment revertir aquesta emergència habitacional. Així doncs, feta aquesta petita introducció, també m'agradaria recordar-vos que l'Oficina Local de l'Habitatge, com a servei, és un servei accessible a tota la ciutadania i que, per tant, podeu contactar-nos a través del nostre correu, que és habitatge@sitges.cat, també a través del telèfon, que és el 93 8 11 30 50, i en qualsevol cas, si algú estigués interessat a rebre una visita o una atenció personal i presencial, pot demanar una cita prèvia i el rebrem sense cap mena de problema. Ara passarem a parlar de les eines presents i futures en relació a l'habitatge i passaré la paraula al Carles Cortés, que és el cap del Departament d'Urbanisme i Habitatge, perquè ens faci una exposició de les ajudes al lloguer. Les ajudes al lloguer són una eina present i una eina que aquest govern vol donar-li continuïtat perquè pensem que és adient per adreçar, entre d'altres eines, doncs, aquesta situació que tot just exposàvem. Carles, com vulguis.
Gràcies, regidora. Mira'm, deixa'm el micro, sisplau. I parlarem d'una eina que és present i passat, ja de lo que és l'Oficina Local d'Habitatge, que són les ajudes al lloguer just. Les ajudes al lloguer just van néixer el 2015 i el 2019 s'han modificat les bases i s'han creat una nova convocatòria. Aleshores, jo entenc que per poder explicar com ha desenvolupat aquest 2019 aquestes bases, s'ha d'explicar el concepte del que és el lloguer just. El lloguer just és un paràmetre que neix de dos coses ponderables, que és, primer, les persones, famílies, el que guanyen al mes i el que paguen de lloguer mensual. Aleshores, el lloguer just s'entén com aquell lloguer que una persona, una unitat de convivència, ha de pagar al cap del mes, que s'aplica en funció entre un 20 i un 30% en funció precisament dels ingressos baixos, mitjos, que pugui tenir aquesta unitat de convivència o família. No? Per tant, una persona o una família que guanyés 12.000 euros a l'any, per fer fàcil, per poder dividir fàcil, no? Que tingui uns ingressos de 1.000 euros, si busquem unes taules una mica metafòriques i rares que té la Generalitat i tots plegats, sabrem que té un 30% el 30% d'aquests ingressos seus són els que pot dedicar al lloguer. Per tant, aquesta unitat de convivència, aquesta família, aquesta persona, hauria de pagar 300 euros, però tu em paga 550, no? Dius, i ara què fem? Doncs ha d'entrar l'administració. L'administració entra Generalitat, entra Ajuntament, i diu, jo et dono una prestació perquè acabis pagant el lloguer just. Per tant, la prestació que dona l'Ajuntament és el resultant de la resta del lloguer mensual amb el lloguer just que ha de pagar, 250 euros. Per què he dit 200 euros? Doncs perquè fins ara, tant els ajuts de la Generalitat com els del propi Ajuntament, tenien un topall de 200 euros. Passem a la següent, sisplau. Fent un històric de lo que la Generalitat al seu moment va entendre com a mesura de foment pel Institut de Necessitat, tenim que el 2013 va treure una resolució per la qual creava uns ajuts al lloguer. Va marcar uns paràmetres, entre ells el lloguer màxim, de 600 euros a lo que és la nostra zona de Sitges. Aquest variable és variable a lo que és Catalunya, a lo que és Barcelona, va variant en funció de l'ubicació, no? Va crear també, va dir que pagarien rendes molt baixes fins a arribar a un IRCS, una altra paraula també si és filosòfica, és índex de referència de la suficiència de Catalunya, que en aquests casos et ve donat per uns ingressos mensuals de 713 fins a 1.228 euros. I crear unes prestacions també entre 20 euros de mínim i 200 mínim. L'Ajuntament de Sitges va dir en un moment el 2015, escolta, que Sitges està més per sobre, que Sitges no, 600 euros al mercat està molt més elevat, no? I vam dir, bueno, doncs creem, augmentem a 800 euros el lloguer, a més, podem comprovar els ingressos molt baixos. Vam dir, bueno, pugem-los, perquè tant situació de risc pot tenir una família que té que ingressa 1.228 euros com una família que ingressa 1.900 euros, no? I l'Ajuntament va acordar, doncs vinga, 800 euros de lloguer màxim, un lloguer just més elevat, o sigui, amb un tram d'ingressos més elevat. Això sí, les mateixes prestacions, ja no toquem que funciona això. Passem als següents, sisplau. Arribem ara al ple de monogràfic d'habitatge que es va celebrar el 17 de gener del 19, que és l'origen d'aquesta modificació de les bases. Aquest plec va debatre sobre polítiques d'habitatge, de plegament de polítiques d'habitatge, i acorda unes accions prioritàries, diverses. I entre elles era aquesta, a ajudar a la ciutadania que es troba amb aquests problemes de pagament de lloguer. No? Era important crear una política municipal d'habitatge, però tenim un gran problema, que els terminis d'execució de les obres de contractació eren molt lents. Per tant, vam pensar, bueno, doncs creem un pont amb la situació actual, que és no tenim habitatge i una situació futura que tindrem uns habitatges. Per tant, primer, creem un pont i també oferim una possibilitat als col·lectius de necessitats, no? Aquests que tenen uns ingressos baixos o inclús mitjos, no? Perquè no tan sols és la franja més baixa d'aquests ingressos, sinó també hi ha un segment de població que es troba al mig, que diu, hòstia, aquest no cobra mai, no? El que cobra per sota i el que de dalt no li cal, i el de mig no toquem mai. Però aquí ho tocarem. I d'aquí passem a una proposta de modificació. I aviam, amb tot això estudiat, farem una proposta de modificació, fem-la, comencem a fer-la. Qualsevol proposta comporta uns objectius. Els objectius, allò que dius, el què faré, no? Què vull? Doncs vull arribar a prestacions a un segment de població amb un risc d'extorsió social. Això ja abans hi arribava, però ara vull arribar més, una mica més amunt. També vull ampliar el que dono l'Ajuntament, la prestació de 200 euros, que vull ampliar més elevada, no? I sobretot a les famílies amb ingressos més moderables, no? Els més baixos. Això ho aconseguim amb unes accions, no? per augmentar prestacions, redissenyarem una taula d'ajuts que abans hem pogut comprovar que eren 20-30% en funció dels ingressos, perquè sigui un ajut molt més real, perquè entenc que viure a Sitges no és el mateix que viure, ara no sé si algú de Monistrol de Calders, però segurament, però Monistrol de Calders no és el mateix que viure a Sitges, no? Un lloguer a Sitges se'n va 900 euros, llavors jo entenc que una persona amb necessitat necessita que el seu lloguer just sigui més baix, no? Per tant, també arribem a les prestacions dels més vulnerables i com ho farem incrementant les rendes més baixes. Amb aquest objectiu que hem marcat de risc d'exclusió social, d'arribar a aquest segment, te deixem la taula aquella que era petita, no? Que deia fins a les molt baixes, 0,95, se li pagarà un 20% de lloguer just, allò que dèiem, si cobro 1.000 euros has de cobrar 200, has de pagar 200 de lloguer, i a partir d'aquí recordem que fins a dues vegades aquest segment que cobra 1.000 i pico era un 30%, o sigui, si jo puc dedicar 300 euros, dèiem, no? Doncs no, nosaltres diem no, això no anem bé. Primer, anem a buscar aquest segment entremig que comentàvem de població que no rep ajuts però tampoc pot viure amb solvència i convertim el lloguer just de tots aquests segments de població més i sobretot amb famílies nombroses de 4 membres o més que sigui el 20%. Així és que aconseguim rebaixar un lloguer, rebaixem aquest 20% que aconseguim baixar el concepte de lloguer just, de passem de el que era un 30 a un 20%. També, com dèiem, han d'arribar també a les més vulnerables, aquestes baixes, això és baixíssim, no? Amb 200 euros es quedaven curts. El que vam fer va ser augmentar 300 euros. A 300 euros, després d'un estudi també amb benestar social, abans benestar social, ara drets socials, va fer un estudi de dues possibilitats i aquesta és la vam considerar els experts són ells, que a 300 era la xifra bona. Resum, què feia la Generalitat, què feia l'Ajuntament el 2015? No? El 2015 l'Ajuntament pagava 200 euros, no? L'Ajuntament tenia més alt els ingressos, tot i sent baixos, no? Però passem a una altra circumstància. Al ple de febrer del 2019 s'aproven les noves ordenances, bases per la convocatòria. Mantenim els 800 euros, això sí, 800 euros, com si diem que encara hi ha camí per llogar. Però el més important, el primer, la franja d'ingressos ja la superem, ja no quedem en rentes baixes, anem a rentes mitges ja. Què més farem? Doncs, complint l'objectiu de donar més cobertura a rendes baixes, ampliem a 300 euros. I entenc com és important que aquesta partida que l'Ajuntament destina a ajuts, 300.000 euros amb el 19, és una partida ampliable. Què vol dir ampliable? Perquè s'han trobat, com veurem més endavant en una altra diapositiva, que dos anys anteriors havien quedat curts de pressupost i no podíem ampliar. Per què no era ampliable? Llavors la intervenció demana que sigui ampliable. Aquí la tenim ampliable i a més, sobretot, garantint que per sota de 3 ingressos que van de 2.200 a 2.500 euros de famílies, aquest sempre el tingui garantit. A partir de 3 anirà per competitivitat, es diu competitivitat directa, allò que qui arriba abans, o sigui, qui té els números, se l'emporta. No? Quanta gent s'ha presentat aquest any? 106. Ho sabem des del lançament d'aquests ajuts a l'Ajuntament, que també en tindrà 22 sol·licituds. Pràcticament podríem dir que és una progressió aritmètica, 22, 41, de 22 a 22 anem saltant i aquí doblem, 44 de cop, tu. Per què? Doncs perquè també que ja creiem que hem arribat a oferir, no diguem producte perquè sembla que estigui invenent, estem oferint una prestació molt, molt correcta. Per això la gent s'ha fixat. Al Consell Comarcal encara ens queden persones molt d'anar per les itxes que encara no s'han enterat, farem la comunicació, de que existeix aquest ajut. Important veure altra vegada que les rendes baixíssimes, aquestes de 800-900 euros, és el 49% de la nostra, del nostre sol·licitant. Que les rendes també mitjanes, molt baixes també, no tan baixes com aquestes, estem al 41%, i important veure que potser no s'ha arribat encara a la franja aquesta que comentàvem de persones que no estan tan vulnerables, no? Ha funcionat, i tant que ha funcionat, i tant que ha funcionat. Mira, el 2016 es van pagar 42.000 euros, el 2017 58.800, esgotant partida, es va ampliar pel 18, però va vindre més gent, amb la qual es vam quedar també amb la partida limitada, i la proposta que es va fer amb el ple del 19 va ser de dotem de 300.000 euros. Mira, doncs la vam bordar. 290.000 euros és els que s'han pagat. 100 s'han beneficiat. 106 presentades, 82 admeses, 24 són dades, perdó, també de divendres passat, que estaven tancant, potser avui han canviat en dos, una amunt o una avall, no? Com es cortina d'eleccions, això gairebé. Però bueno, 82. 82, 290.000 euros. Què hem aconseguit? Importantíssim. Doncs mira, aquest gràfic diu, per trams, molt baixos, baixos, mica més alts, no? El que s'ha donat en prestacions, 144.000, 122, 124 en aquest cas d'aquí. Què haguéssim passat amb els ajuts del 2015? Què ha passat això? Que haguéssim pagat 96, haguéssim donat 102.000 i aquí no arribàvem ja. Per tant, l'augment de les prestacions és molt important. Significa un 50% en rendes molt baixes, molt baixes. 48.000 euros més enfront dels 44.000. Hem augmentat 44.000. En rendes no tan baixes, el 96% més. S'ha pagat 60.000. I aquestes rendes que comentàvem fa un moment, que són aquestes mitges, hem començat forts, amb 24.000, mira, gairebé la meitat que el 2016. Per tant, s'ha pagat o s'ha donat una prestació a l'Ajuntament de 132.000 euros més que si hagués fet, continuat amb els ajuts del 2015. Queda clar, més o menys? Ara anem a casos ja personalitzats, no? I podem anar a un cas que dius, bé, com t'ha beneficiat aquest cas? Mira, un cas bastant típic, no? Que ho comentàvem abans, que estàvem discutint això. Una família de 4 membres, la parelleta i dos nens, que cobren un sou de 1.000 euros. És un cas bastant normal, avui en dia, per desgràcia, no? I que exigeixes no, doncs que dues habitacions, tres, no pagarà menys de 700, no? Anteriorment, què passava? Doncs que el seu lloguer just estava considerat un 30%. Aquest 30% li considerava 600. Li donava la prestació 100 euros, perquè és el que teníem, màxim 200, però com que el diferencial és 100, no hi ha més. Al canviar aquest concepte de lloguer just al 0,20, li estem donant un diferencial de 300 euros, perquè estem en aquest punt, igual és mica complicat, però no. Dius, què pagarem de prestació? 300 euros. Amb la qual aquesta família tindrà 200 euros més al mes. És així de simple. O sigui, èxit. S'ha arribat a tocar el que buscàvem, no? Passa, sisplau. Ja anem a acabar, eh? Jo diria que sí, que hem fet diana, no? Que, afortunadament, aquí l'Ajuntament l'ha encertat, s'ha arribat a aquest segment de població, eh? S'ha arribat a ampliar les prestacions dels més vulnerables, cert, com hem comprovat abans, eh? I què més que s'ha aconseguit? Allò que dèiem aquella diapositiva, que dèiem que l'Ajuntament, a l'acord de 19 del gener, què hem aconseguit? Doncs que es creï un pont, efectivament, entre aquest, el que estem intentant construir, l'habitatge que tindrem, i mentrestant el que més endavant ens explicarà la regidora, que es vol tirar endavant. No? Llavors, els habitatges del lloguer, perdoneu que m'hagi trebat, que em falta aigua allà, ha aconseguit crear un pont, certament. No entrarem en més dades que veuríem, i us apunto molt ràpidament, de que si féssim una, si féssim que està fet l'estudi aquest, considerem que molts lloguers s'han equiparat a el que són règims generals de lo que és l'HPO. En rendes baixes hem aconseguit que siguin règims especials, i en rendes més altes hem aconseguit estar a preu de concertat, amb el qual el pont s'ha creat. Ara falta construir el pont.
Molt bé, doncs gràcies, Carles. I ara passem a parlar d'una eina futura, però que ja estem treballant molt en el present, que és l'habitatge de protecció oficial, que és un dels grans reptes que tenim com a oficina local de l'habitatge. A quina necessitat real respon a la construcció i la gestió d'habitatge de protecció oficial? Doncs ho tenim aquí. En el Pla Local de l'Habitatge, que és el document de referència o un dels documents de referència dels quals tenim com a oficina local, que té una vigència fins al 2021, quan l'haurem de renovar, ens marca, i així ho refuten les dades del Registre de Sol·licitants d'Habitatge de Protecció Oficial, que els principals col·lectius a qui ens haurem d'adreçar quan construïm i quan tinguem aquest habitatge de protecció oficial seran joves, seran persones grans, seran persones que han perdut la seva llar o que estan en risc imminent de perdre-la, i també seran llars adultes amb rendes baixes i mitjanes. Per tant, estem parlant d'un espectre de població ampli, però sí que som capaces de detectar alguns grups poblacionals a qui necessàriament ens haurem d'adreçar. Aleshores, com parlàvem abans, i ara us assenyalarà també el Carles, aquest sòl públic on desenvoluparem aquestes noves promocions d'HPO municipals està ubicat al nou barri de La Plana, Santa Bàrbara i Vallpineda, en les següents pastilles.
Serà més curts ara, eh? Ja, el PP1, el Santa Bàrbara, Vallpineda, La Plana, ho he dit al revés. Disposa de 6 parcel·les. Si sabem el plànol, està tocant cap a Campell, tenim la parcel·la 42, tenim una parcel·la que és on està l'IPG de Català, tenim una parcel·la tocant el que és la Madriguera, una tocant, i baix fundat tenim les altres 3 parcel·les, en total 6 parcel·les. Aquestes 6 parcel·les ens donen una quantitat d'uns 55.000 metres quadrats de residencial. Ens aporten 667 habitatges. Si recordem, estàvem parlant de 400... Ui, és que ho tenen petit aquí, que no ho veig. Entre 557 i 165 habitatges. O sigui que amb aquestes dades, amb aquesta podríem ja cobrir les necessitats que preveu el pla d'habitatge, no? Aviam, què podem fer? Aviam, primer, això està fet una mica més enrere d'avui en dia, perquè en construcció, aquesta ja s'està iniciat, ja s'ha iniciat la construcció de l'organització, Però què tenim recepcionat ja? Tenim tot, aquestes 4 pastilles que comentava, la 49, 50, 51, 52. Aquestes 3 formen part d'aquestes 3 illes que us sabeu, que heu vist, que són les que ha sigut motiu d'un concurs d'idees. No? Per tant, podem començar amb una pastilla que és molt clara, que és la 52, que la tenim recepcionada a l'organització i podem modificar demà mateix. No? Aquí no, aquí hem d'esperar. Aquestes hem d'esperar que acabi, perquè aquí no es pot simultanejar encara l'organització, però no està prou acabada. No? Passem a l'altre, sisplau. Aquesta la parles tu.
Sí. Doncs fixant-nos en aquesta illa 52, a la que feia referència el Carles, que és aquesta la que està urbanitzada i la que, per tant, tenim la possibilitat de començar ja una nova promoció, aquí estan previstos 70 habitatges de protecció oficial amb una planta baixa amb un gran local comercial. Aquestes són les característiques de la pastilla. Aleshores, recuperant una mica aquest fil al qual abans el Carles es referia, d'aquest ple monogràfic sobre l'habitatge que es va produir el gener del 2019, nosaltres agafem una mica aquells punts bàsics que marcaven quina hauria de ser l'acció de l'Oficina Local de l'Habitatge. Per exemple, que l'habitatge de protecció oficial que construirem serà en règim de lloguer, que hi haurà una prioritat per mantenir el sòl municipal i que, a més, posarem en marxa totes aquelles eines que ens facin actuar de la manera més ràpida possible. Per què? Perquè teníem una situació d'emergència habitacional, no? Doncs intentant unir totes aquestes peces, trobem que l'opció que més ens convé ara mateix, i és la que estem explorant, és la via de treball amb entitats sense ànim de lucre. Aquestes entitats sense ànim de lucre treballarien a partir de la constitució del que es coneix com un dret de superfície. El dret de superfície significa que nosaltres cedim a aquesta entitat sense ànim de lucre la construcció i la gestió d'aquests pisos, però que la titularitat és pública, nosaltres no perdem el sòl. Aquesta entitat sense ànim de lucre ens oferiria, a més, a l'Ajuntament d'entrada uns pisos acabats que nosaltres podríem incloure a la borsa d'emergències socials o d'inclusió social. Actualment estem treballant en aquesta via i d'arribar a formalitzar-se un conveni, que és el que estem insistint, podríem pensar que en 24 mesos podríem oferir ja, podríem entregar les claus de la primera promoció d'habitatge de protecció oficial municipal que té Sitges. En referència a les pastilles que abans comentava el Carles, que també estan urbanitzades però que han sigut objecte d'un concurs d'idees, si vols, Carles, comences tu explicant.
Una pinzellada, es va fer un concurs d'idees també seguint, com deia la regidora, el mandat de l'acord de ple del 17 de gener. Va convocar un concurs d'idees. Per què va convocar aquest concurs d'idees? Perquè l'edificabilitat vol dir allò que pots edificar entre la parcel·la d'aquestes tres, ho veiem molt densificat, que creava uns patis com de presó. No? I hem dit, bueno, doncs farem un concurs perquè bé, tothom pugui opinar, no? Llavors, i es crea un tribunal. Aquest tribunal el va composar tècnics de l'Ajuntament, el subdirector general d'Urbanisme, que algú en sap d'això, i els que estem aquí, la directora, el cap de servei de planejament també, presentant-se 11 propostes, d'acord? D'aquestes 11 propostes tenim la guanyadora. Sisplau, aquí. La guanyadora està amb un logo que es diu Sinium. Que quedi clar, primer de tot, que això és que el que es proposa aquí no és una ordenació final, és aquí vam demanar, volem caixes de sabates, entenem-se, què vol dir això? Volem saber com distribuïm les caixes, no?, de sabates, i com són d'altes les caixes de sabates, no diem que com distribuïm. Per tant, aquesta proposta, que és una inici d'una modificació puntual del pla parcial, que això ja és complicat d'explicar, no sé ben bé ni com explicar-ho això, proposa, doncs, augmentar, evidentment, una planta, tot i aprofitant una lleugera pendent que té el terreny, amb el qual l'impacte no és tan bèstia, no veuràs una planta més, veuràs una planta, una mitja planta. Crearàs un pati interior aprofitable, que abans no el tenies, ara he connectat, ja veurem si connectarem més també, no? Connectat per amabilitat amb els veïns, no? Possibilitat d'un eix en temps comercial. Aquí hi ha la parcel·la que comentava la regidora, de la 52, que és un local comercial de 4.800 metres quadrats. El que no volem, i volem crear aquí, és també un cert comerç, per no trobar-se en un barri fantasma. No?
Per acabar de comentar, si vols, la pastilla, comentar-vos que què hem fet, no? Quan el Carles es refereix a aquestes caixes de sabates, és que nosaltres el que partíem era d'una proposta, doncs, determinada, on no acabàvem de veure clar, segons el planejament antic, bueno, encara actual, però que haurem de modificar, que poguéssim crear això, no? Un espai dinàmic, amb un espai públic accessible i obert, on hi capiguessin realment aquests 482 habitatges que hi han previstos, i què fem? Demanar als arquitectes que es vulguin presentar i que s'han presentat, que ens facin una nova proposta de reordenació de l'espai, valorant sobretot quatre criteris. L'edificabilitat, és a dir, que realment hi càpiguen tots aquests edificis, la capacitat de creació dels espais públics, l'impacte que genera els veïns també, doncs el que dèiem, no? Això, capacitat de crear teixit comercial, de dinamitzar, de crear espais públics amb vida de barri i una integració paisatgística, no trobar torres doncs, a plantes que no tenen res a veure amb la idiosincràsia de Sitges i del seu urbanisme, diguéssim. No? I agafant tots aquests elements, també per exemple es va valorar la perspectiva de gènere en l'urbanisme, que no generés espais foscos o punts insegurs, hi havia propostes que generaven racons tancats que ens feien pensar que podrien ser això, no? Espais insegurs, doncs en valorant tots aquests conjunts vam trobar que aquesta proposta, que com deia el Carles, és un punt de partida a partir del qual el Departament d'Urbanisme i Habitatge configurarà el que serà la proposta definitiva, ens permetia treballar amb una certa comoditat. I ara sí, passem a la següent eina, que és l'adquisició d'habitatge. Fins ara hem parlat d'ajuts a lloguer, d'habitatge de protecció oficial, però nosaltres encara volem fer un pas més enllà. I és que tot aquell habitatge, diguéssim, de mercat, que tingui característiques per poder-se obtenir per part de l'administració pública, nosaltres volem fer-ho. Aleshores, ens dotem de diversos elements. El primer de tot és aquest reglament d'habitatges desocupats. Un habitatge desocupat permanentment és aquell que no està ocupat durant 9 mesos de manera consecutiva. Què necessitem? Doncs fer un registre de tots aquests habitatges buits i intentar potenciar que vagin destinats a lloguer social. Com ho podrem fer? Doncs a través de diverses eines, no? Beneficis fiscals, oferiments a la rehabilitació, un seguit d'eines que ens faran pensar en un programa de mediació entre l'Ajuntament com a administració pública interessada en poder mobilitzar tot aquest parc vacant o desocupat i els propietaris que diran, mira, com que m'ofereixen diversos beneficis, estic realment interessat a poder contribuir a eixamplar aquesta borsa de lloguer social de l'Ajuntament. A més, també tenim altres eines, i és que com a administració tenim el que s'anomena el dret de tanteig i retracte. Això és la possibilitat d'adquisició preferent per part de l'administració pública. I tenim 2 opcions per exercir aquest dret. La primera és davant la venda d'un habitatge de protecció oficial. Quan alguna persona que és propietària d'un habitatge protegit vol vendre'l, necessàriament ha d'informar l'administració pública i és aquesta administració que té el dret preferent de dir si el vol o no el vol. Per altra banda, ho podem utilitzar en aquells pisos propietats d'entitats bancàries que hagin estat objecte d'una execució hipotecària. En aquest cas també l'Ajuntament pot dir, ep, nosaltres estem interessats en adquirir aquest habitatge i per tant, com que som administració pública i tenim aquest dret preferent, comprem aquest pis buit propietat d'una entitat financera. Aquest dret de tanteig i retracte també és el que volem dinamitzar i posar en valor com una de les vies per adquirir habitatge i destinar-lo a polítiques socials. Per últim, també hem desenvolupat altres 2 eines, que ara tot seguit ens explicarà l'Ester, que són, en primer lloc, una consulta preliminar destinada a propietaris d'habitatge i que ens permetrà fer una radiografia d'en quines condicions tant immobiliàries com grans tenidors d'habitatge estarien disposats a vendre a l'Ajuntament. Per altra banda també, i seguint una mica la línia del que comentava dels habitatges desocupats, el que volem fer és donar audiència a les entitats bancàries que en tenen. I és per això que l'Ester ens explicarà com ho hem fet.
Bé, hola, bona tarda. Tal com ha dit la regidora, el primer tema que hem fet és volem reforçar el que és el lloguer social a partir d'uns llistats que estem treballant, que són sobre les entitats bancàries i les immobiliàries. Gràcies al servei de base i de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, hem elaborat aquests llistats i el que estem fent és enviar cartes per tal d'oferir per part de l'Ajuntament la compra d'habitatge per després poder-lo destinar a lo que és el lloguer social. De moment hem trobat que n'hi ha entitats bancàries les quals tenen 40 habitatges els quals estan lliures d'empadronaments i bueno, l'opció és aquesta, oferir-los la compra d'aquests habitatges per poder-los destinar al lloguer social. I el segon tema a tractar és la consulta preliminar en la qual volem adreçar-nos a les persones que volen vendre el seu pis i que l'Ajuntament pugui oferir comprar-los aquest pis, el qual tindrà la mateixa finalitat. Com hem fet això? Pues, aquesta setmana a l'ECO sortirà un edicte al qual informarà sobre unes preguntes. Espera, aquesta setmana sortirà l'ECO i el perfil de contractat i el decret conforma es farà la consulta preliminar aquesta. I després estem en via de comunicar-lo a totes les immobiliàries enviant també una carta en la qual anexarem unes preguntes les quals seran respostes, suposo, per les immobiliàries. I res més, de moment és tot això el que tenim. Moltes gràcies per la vostra atenció.
Moltes gràcies, Esther. I ara també parlarem ràpidament d'altres instruments, una mica també recuperant el fil del que deia abans, no? I quan parlàvem de beneficis fiscals per poder promocionar aquesta mobilització del parc d'habitatge al lloguer social, doncs ara mateix, de fet en el ple d'octubre, es van aprovar inicialment les ordenances fiscals, és a dir, tot allò que fa referència als impostos, taxes i preus públics que podem posar com a ajuntament, i es van incloure un parell de qüestions que tenen a veure precisament amb això. En primer lloc, es va incloure un recàrrec del 50% per a aquells propietaris d'habitatges desocupats i alhora una bonificació del 95% de l'IBI per a aquells que posin el seu habitatge a lloguer social. A més, també preveiem uns ajuts a la rehabilitació, que si vols, Carles, els expliques breument.
Gràcies, regidora. No, i tan breu, i tan breu. S'estan redactant unes bases, que són unes per a la rehabilitació, són molt àmplies, que van des de la rehabilitació arquitectònica a la rehabilitació energètica, no? Però el que entenem que no podem començar a rehabilitar si no fem ITES, no? Perquè, clar, per algun lloc hem de començar. La proposta que farem segurament serà, amb tota seguretat, és donar ajuts als ITES, perquè d'aquesta manera, quan puguem ja donar ajuts a la rehabilitació, sapiguem exactament on s'ha de fer la reparació dels habitatges, no? El tècnic ens dirà si són greus, són molt greus o són lleus i, per tant, començarem per allò que sigui greu, no? Ja està, no hi ha molt més que dir.
I ara ens parlarà de l'habitatge d'ús turístic la Mercè López Feliu, que és la cap d'àrea de territori.
Hola, bona tarda a tothom. Jo sempre parlant d'UTS. Dintre de l'Oficina Local d'Habitatge, doncs un dels temes que estem treballant són els habitatges d'ús turístic, destacant el caràcter d'habitatge. Tot i la transversalitat d'aquesta realitat immobiliària que afecta a diversos departaments o diversos àmbits de l'Ajuntament, no? Com pot ser el turisme, evidentment, com pot ser el medi ambient, els serveis territorials, etc. En l'exposició inicial, la regidora ha fet esment, no, d'aquesta conversió progressiva dels immobles de Sitges en habitatges d'ús turístic, moguda per la nova regulació turística i en matèria d'activitats, que ha donat lloc a que proliferessin en pocs anys el nombre de llicències d'habitatges d'ús turístic. I el principal escull que teníem des de l'oficina i fins i tot des de l'Ajuntament era establir una regulació. El principal problema que han tingut els habitatges turístics o UTS han estat la manca de regulació que hem patit tots els municipis que ens hem trobat de sobte, en què des d'una normativa sectorial, com era la turística, ens trobàvem una realitat econòmica i un producte que el planejament no tenia previst regular. Al igual que regulem els usos industrials o els usos comercials, doncs habitatge d'ús turístic pot ser tot el residencial i, per tant, no hi havia cap mena de regulació. Doncs el primer pas que s'ha donat des d'instàncies de l'Oficina Local d'Habitatge en l'àrea ha estat una modificació de planejament, de pla general, que preveiés aquest ús i que el regulés. No és un ús ni bo ni dolent, és un ús que no tenia cap marc normatiu en el qual desenvolupar-se. Aquesta modificació, com deu sortir aquí en les diapositives, ha consistit bàsicament en establir com tres àmbits. L'àmbit A, que coincideix amb el casc antic, no?, conegut, el que seria, diguéssim, el centre històric de la vila. Un segon àmbit, que seria tota la part de l'Eixample. I un tercer àmbit més residual, que seria el sòl no urbanitzable i que bàsicament agruparia les masies i habitatges en l'àmbit rural. Es parteix d'una idea que és la valoració del percentatge d'habitatge que des d'un punt de vista ambiental, habitacional i fins i tot turístic pot suportar la vila, que hem fixat en un 9%. Pensem que aquest nombre correspon una mica als estudis de càrrega del que implica uns habitatges d'ús turístic i també té antecedents històrics. Per exemple, a Barcelona, amb tota la premsa que ha acaparat els habitatges d'ús turístics, tenen un problema, entre cometes, d'accés de nombre d'habitatges d'ús turístic quan no arriben ni al 3% del parc d'habitatge de Barcelona. A Sitges tenim vora el 10% dels habitatges i això suposa una situació de conflicte que s'havia d'abordar. També aquest nombre del 9% d'habitatges, de sobretot el parc d'habitatge del municipi, respon també a un precedent que es fa coincidir en el nombre de llicències ja existents. El que no s'ha volgut amb aquesta regulació és deixar fora d'ordenació a ciutadans i ciutadanes que havien obtingut la seva llicència, diguéssim, dintre dels paràmetres legals vigents en el seu moment i que ara es podien trobar en que es quedaven fora d'ordenació i, per tant, en una situació jurídica d'una certa inseguretat i indefensió. Amb aquest percentatge, almenys legalitzem o estan dintre de la legalitat totes les activitats d'aquest àmbit que s'havien demanat la corresponent llicència i l'havien obtingut. I com es restribueix aquest 9% del total del parc d'habitatges dintre del municipi? Es fixen, diguéssim, una diferenciació de percentatges admesos segons les zones. I en l'àmbit A es fixa un topall màxim d'un 10% del nombre d'habitatges existents en el casc antic. En l'àmbit B es fixa un 7%. I en l'àmbit C, doncs, atesos d'unes instàncies i sol·licituds de propietaris de masies, farà coincidir el nombre d'habitatges permesos en el nombre d'habitatges que permeti el catàleg de masies que s'està treballant-hi. Aquests límits dintre d'àmbits tenen una finalitat no només des del punt de vista habitacional, que és el nombre màxim d'habitatges destinats a aquesta finalitat turística, sinó també doncs, té en compte aspectes ambientals. Pensem, a mode d'exemple, que l'ocupació mitjana d'un habitatge d'ús turístic quasi triplica l'habitatge el nombre d'habitatge o d'ocupació d'un habitatge que no s'hi destina. Així és com tenim dades que un habitatge no destinat a ús turístic té una ocupació d'un coma i pico habitant, quasi dues persones, per entendre'ns. El mateix habitatge destinat a un ús turístic alberga fins a 6 habitants. Això implica doncs, unes despeses en llums, amb aigua, amb serveis de la neteja, que s'han d'anar absorbint. I també, d'aquesta manera, també, si no limitem per àrees el nombre màxim de percentatge dintre de cada àrea, es podria tendir a concentrar de manera molt potent el nombre d'habitatges en determinades àrees, bàsicament el centre històric i, per tant, el que es comentava al principi de l'exposició, una gentrificació. Aquesta modificació del planejament ha entrat en vigor a finals de l'any passat i de l'anterior i principis d'aquest, i actualment estem fent una normativa complementària, que és una ordenança reguladora de l'activitat i dels usos d'habitatge d'ús turístic. Actualment es va constituir la comissió tècnica que està redactant els textos, i actualment en el nou equip de govern s'està creant la comissió que continuarà aquest treball, de manera que volem presentar en poques setmanes. Això és un terme temporal indefinit en una administració, però bueno, la voluntat hi és, un document que, més enllà de la regulació estrictament urbanística, reguli pròpiament el que és l'activitat, la possibilitat de trasllat, possibilitat de règim sancionador, règim de comunicació, etc. De manera que aquesta activitat es pugui dur a terme dintre del municipi amb garanties legals per a tots. I bueno, no sé si després en el torn de preguntes donarà joc a aquest tema. Gràcies.
I finalment donaré la paraula a la Lola Mayen, que ella és de l'equip de l'Oficina Local de l'Habitatge i ens donarà més detalls sobre el registre de sol·licitants d'habitatge de protecció oficial.
Molt bé, gràcies, Júlia. Doncs, òbviament, el registre de sol·licitants és un registre que fem des del 2012 a l'Ajuntament de Sitges. Som l'únic municipi de la comarca que gestionem la gestió pròpia del registre, perquè la resta ho fa el Consell Comarcal. I actualment tenim unes 600 inscripcions. Els requisits mínims per accedir és ser major d'edat. El sol·licitant ha d'estar empadronat a Sitges i és recomanable disposar d'uns ingressos mínims per apuntar-se, perquè després a la promoció hauran de pagar el lloguer, evidentment. Però actualment es poden presentar les sol·licituds amb ingressos zero. Això es pot anar modificant sobre la marxa, perquè la inscripció té una durada de 3 anys i es poden anar aportant documentació complementària durant aquest temps. He portat unes quants sol·licituds aquí. Si algú està interessat o coneix algú que estigui interessat en accedir a les vivendes, doncs molt gustosament els atendrem des de l'oficina, entre l'Ester i jo, i poc més, perquè clar, una miqueta personalitzar és molt millor, i estic encantada d'atendre'ls a l'oficina. D'acord? Gràcies, Júlia.
Molt bé, doncs bé, això és tot. Ja veieu que tot són moltes coses, moltes d'elles per desenvolupar, molts reptes, donada la situació actual que tenim en matèria d'habitatge, però volíem acabar una mica amb aquesta idea, que és una aportació del Carles, que il·lustra una mica la voluntat de servei públic que tenen aquestes persones que estem avui aquí assegudes, que som íntegrament l'equip de l'Oficina Local de l'Habitatge, que hem volgut participar tots i totes per donar una mica també aquesta imatge de que realment estem remant tots en la mateixa direcció i que, per tant, no posem totxos ni construïm murs, sinó que estem construint un edifici, no? Amb una voluntat d'afrontar aquest repte i de realment desenvolupar totes aquestes eines. Així doncs, donem torn obert de paraules.
Sí, com us comentava al principi, obrirem ara el torn de precs i preguntes. Qualsevol persona que vulgui tingui algun dubte sobre aquesta primera part informativa o vulgui fer un suggeriment, us recordo la mecànica: anirà una companya, us anirà acostant el micròfon i ella mateixa us l'aguantarà. Anirem recollint les aportacions de tres en tres i les respondrem en bloc, per tal de garantir que tothom que vulgui intervenir ho pugui fer. Així doncs, qui vol començar amb aquestes primeres intervencions? Sí, doncs començarem aquí davant. Si us podeu identificar el vostre nom i cognom i si formeu part d'alguna associació, us ho agraïm.
Endavant. El meu nom és Rosa Maria Navarro, soc exregidora de l'Ajuntament de Sitges. La meva pregunta és sobre l'habitatge protegit. Respecte, no m'ha quedat molt clar respecte a la gent gran el que es diu a l'habitatge, diguéssim que hi ha una tutela, o sigui que té uns serveis i per tant està única i exclusivament destinat a gent gran. Em sembla molt bé tot que es vulguin fer coses cap a la gent jove i cap a la gent que té problemes, però Sitges té un problema de terreny que l'ha tingut sempre, i a més al llarg de la història s'han fet polítiques d'habitatge nefastes des del punt de vista que els pisos es venien, quan el sòl a Sitges és un privilegi perquè s'acaba. Perquè una vegada posem en marxa tot el que tenim, com no anem cap al golf, no sé cap on anirem. Espero que es vagi cap allà, perquè tinc terrenys. Algun dia potser els meus nets ho veuran. Perquè Sitges se li acaba el terreny. Llavors és vital aquest terreny. Voler pretendre que Sitges hi vingui a viure la gent que econòmicament no té masses mitjans, malauradament, això a la història de Sitges no hi ha sigut mai. La gent de Vallcarca se'n va anar a les Roquetes i a Sitges no s'hi podia viure, perquè a Sitges sempre ha passat el mateix. El sòl és car. Quan la bombolla immobiliària està en balsa, a Sitges el terreny és molt car i, per tant, l'habitatge és terriblement car. Respecte a aquest tema, no tinc res més a dir. Voldria informació.
Moltes gràcies. Més intervencions?
Hola, bona tarda, sóc la Blanca. Jo era referent, bueno, m'hauria referir amb la Mercè López, referent als turístics, als apartaments turístics. Bé, jo porto un parell d'anys o tres o quatre, potser, amb el tema dels apartaments turístics, els legals i els il·legals, sobretot. Penso que vaig ser una mica pionera amb el tema dels il·legals. Quan vam venir aquí al síndic de Greuges vaig fer una entrada amb dada del 3 de març del 2017. L'apartament corresponent em va respondre i el tema realment es va, diguéssim, a veure, amb el temps no es va poder arribar a un terme, no? Perquè amb el sentit de que sempre s'ha dit de que era molt i molt difícil de poder, de quines maneres es pot enganxar, entre cometes, a un pis il·legal. Bé, m'agradaria molt i molt, perquè penso que ara esteu amb les piles posades, no? De poder arribar a bé en comissions o bé qualsevol tipus per fer una feina que crec que és molt, molt i molt important, donat que n'hi ha molts i molts pisos turístics il·legals a Sitges. Molts i molts. I crec que això és una cosa que es tindria que... no sé de quina manera, però es tindria que arribar a poder controlar. Gràcies.
Moltes gràcies. Una darrera intervenció d'aquest primer bloc. Doncs fins aquí responem aquestes dues d'entrada.
D'acord. Doncs a la senyora Rosa Maria Navarro, doncs evidentment té tota la raó. Abans comentàvem, no?, que la gent gran és un d'aquests col·lectius. Evidentment els joves, evidentment altres persones en situació de vulnerabilitat, ens hi hem d'adreçar. Nosaltres ara tenim la sort, entre cometes, no?, tot i que el passat ens pesa, però tenim la sort de tenir sòl disponible amb una gran quantitat d'habitatges. Això ens permet pensar diferents tipologies d'habitatges adreçades a les necessitats específiques de cada un d'aquests col·lectius, i la gent gran n'és un. Ara, posant-me el barret, diguéssim, de la regidoria de drets socials, nosaltres tractem diàriament amb persones grans i amb persones que tenen dependència, i això és una de les realitats creixents que tenim al municipi. I a més, l'envelliment actualment ja no és un envelliment, diguéssim, tant de residència, sinó que cada vegada més el que s'ha de fomentar és això que es diu de l'envelliment actiu, no? I de que les persones grans puguin romandre a casa seva amb unes condicions òptimes per envellir-hi. I evidentment és una de les línies que estem treballant. Ara actualment no tenim un projecte definit, perquè com deia abans, ara la pastilla que tenim per treballar és una actualment, perquè les condicions urbanístiques que hi ha actualment ens permeten treballar amb una. Aquesta una, estem en la fase de veure de quina manera trobem aquell operador que ens reuneix totes aquestes condicions que nosaltres volem com a mínims indispensables, però a partir d'aquí començar a definir ja la tipologia d'habitatges i quins col·lectius s'hi adreçaran. Vull dir que no tingui cap dubte que la gent gran n'és un, i treballarem en aquest sentit, i tant.
És que la gent jove no hi arribarem, però la gent gran encara
hi estem. Sí, sí. Gràcies. I en relació a la segona pregunta sobre els habitatges d'ús turístic, sobretot il·legals, ara actualment, primer de tot deixar clar que el tema dels habitatges d'ús turístics il·legals, no, potser no n'hem fet referència i n'hauríem d'haver parlat, però fa referència no només a habitatge, que també, sinó sobretot al servei de disciplina i sancions, perquè tot això té a veure, doncs, en control, en activitats, que per tant s'ha de treballar com a projecte d'ajuntament. I en aquest sentit hi estem treballant. Ara, per exemple, hem contactat amb una empresa especialitzada en la detecció, perquè com bé deia vostè, el que és molt difícil moltes vegades és detectar o fer constar de manera flagrant que aquell edifici està duent a terme aquesta activitat il·legal. I per tant, el que hem fet és contactar amb una empresa detectora especialista en recopilar dades i extreure-les perquè l'Ajuntament, amb totes aquestes dades recopilades, pugui iniciar i pugui dotar-se d'una estructura que ens permeti començar a sancionar. Perquè ara que ens passava que les sancions que s'han fet com a Ajuntament no les podíem fer en habitatges per dur a terme una activitat d'ús turístic il·legal, sinó que les fèiem per altres qüestions, per incompliment de la normativa de sorolls, etc. Doncs ara, a partir d'aquesta informació, a través d'aquesta empresa detectora, podrem iniciar realment tota aquesta feina, que serà una feinada de detecció, control i sanció dels habitatges d'ús turístics il·legals.
Un segon, li... Tornem a... No sé si, Mercè, volies aportar alguna informació més. No, ara de seguida li tornem a...
No, ho ha explicat perfectament la regidora. No? Com he començat la meva exposició, els habitatges turístics eren una realitat no regulada. El primer pas que havíem de donar nosaltres com a departament és regular això. A partir d'aquí és quan vols començar a caminar. Perquè sense un marc legal i un marc jurídic on una activitat que torno a dir, com he dit, a més t'estic veient, no és bona i dolenta, és una activitat. És una activitat que en un context com és Sitges, que és turístic i que és una realitat demandada. L'únic que no pot ser és que una tipologia d'ús no estigui prevista i regulada. Hem fet el primer pas, que era el més important, que és la modificació de planejament, que això ha costat molt perquè has de trobar un equilibri entre lo existent i lo futur, i entre les possibilitats legals que podem nosaltres, segons la normativa fins i tot europea que ens permet. Hem fet el primer pas, estem a les portes de fer el segon pas, que és una ordenança, però com comentava ben la regidora, tot això incideix en activitats legals, o sigui que han demanat, han fet una comunicació prèvia, han demanat una llicència, estan donades d'altes en els diferents registres i han de donar un pas més també a través del reforçament i que el nou equip de govern hi aposta, que és per la disciplina. Perquè, clar, si no sempre incidim en els que venen i et presenten una opció, no? Doncs el principal problema que tenim des del punt de vista d'habitatges són els il·legals. I això costa moltíssim, perquè com la paraula ja indica, il·legal vol dir el que està a la sombra, el que no és evident de trobar, el que no és fàcil de perseguir. Amb aquest estudi que ja hem començat a treballar, n'hi ha el mateix número d'il·legals que legals. Imagina't, si el volum et sembla important, imagina el volum que és. Doncs hem de treballar amb això. Hem de treballar amb una ordenança que faci processos fàcils, hem de treballar amb una transversalitat, en policia, amb protocols. I estem començant a fer-ho. I apostem.
Més intervencions? Dubtes? Sí, aquí...
Soc Francesc Ruscalleda, soc arquitecte. Mira, jo el que voldria saber és, veig que sí que la disciplina és algo que no es feia fins ara, la disciplina urbanística, i sembla que és una iniciativa d'aquest nou govern. A mi em sembla perfecte que es controli bastant més del que s'ha fet fins ara, perquè ha sigut nul això. El que voldria saber és si en altres... iniciatives que hagi dut a terme aquest nou govern, referent a l'habitatge, evidentment, perquè sembla ser que tot això ve d'un pacte de principis d'any, no? D'un pacte d'un ple on es va fer un tema monogràfic d'habitatge i es van decidir una sèrie d'actuacions i esteu seguint aquest guió. Aleshores, jo voldria saber si, per exemple, el que s'ha dit al començament, que Sitges triplica el preu dels habitatges respecte dels altres municipis del Garraf. Podrien aplicar alguna política en aquest sentit, no? No sé, l'Ajuntament de Barcelona, per exemple, destina el 30% de les promocions grans a habitatge social. Ha modificat el Pla General Metropolità I l'Ajuntament de Sitges podria fer el mateix amb el Pla General d'aquí. Això incideix, evidentment, en que hi hagi més habitatge de protecció i baixin al mateix temps els preus mitjos. És una possibilitat que no sé si s'ha tingut en compte o no. I així potser sí que es podrien aplicar altres polítiques. M'agradaria saber-ho.
Perfecte, moltes gràcies. Més intervencions, dubtes, endavant.
Sí, davant d'una situació d'emergència com la que s'ha exposat, Gabriel González, davant de la situació d'emergència que s'ha exposat, la solució pel que fa al tema dels pisos turístics és molt conservadora, que és simplement congelar les llicències que ja hi ha actualment legals, i entenc que aquest 9-10% són només les legals, o sigui, no estan tots els il·legals, que potser estarem parlant de doblar aquest 10%, que ja és una burrada. Aleshores, em sobta que davant d'una situació d'emergència sigui tan conservador i que es marqui un límit d'un 9%, no, o sigui, l'objectiu sigui no superar un 9% i no sigui el tendir a zero, perquè mentre hi hagi una demanda que estigui disposada a pagar un preu per una habitació o per un habitatge molt més elevat del que persones de classe treballadora podem assumir, nosaltres mai podrem viure a Sitges, a no ser que trobem... O sigui, hi haurà un límit molt petit de demanda amb salaris modestos que podrà viure a Sitges. Llavors, aquest 9-10%... ha canviat respecte a l'anterior govern, respecte, es va parlar en aquest ple del febrer que es parla, o és una aposta del nou govern?
Moltes gràcies. Hi ha una darrera intervenció d'aquest segon bloc. Davant. El seu nom, si us plau.
Agapito Pérez. Si me permeteu, hablaré en castellà, que m'expresso molt millor. Lo que habéis presentado está muy bien, casi perfecto. Pero lo que importa son los hechos y no las palabras. Yo la pregunta que quería hacer, ya no entro en el tema de las viviendas turísticos porque se ha hablado mucho, el tema de las ayudas al alquiler. Este año había 321.600 euros en el presupuesto. Habéis comentado que se han gastado 290, pero realmente contabilizados y compromesos 42.000. Estos en los números del ayuntamiento. Y por otra parte, hemos hablado de comprar vivienda, que se viene hablando de hace varios años, que se viene hablando, pero estamos a final de octubre, que se viene hablando desde hace varios años. Este año se incrementó el presupuesto a 800.000 euros para la compra de viviendas. Ejecución cero. Y quería preguntar el por qué.
Moltes gràcies. Responem, doncs, a aquestes tres intervencions.
D'acord, doncs la primera intervenció del senyor Francesc Ruscalleda, que feia referència a altres mesures que haguem tingut en compte, és evident, no?, que el que pot crear és un cert impacte en quant al preu actual del lloguer és precisament crear més lloguers a baixos preus. Per tant, això amb els habitatges de protecció oficial és el que intentem precisament anar en aquesta línia. És cert que això que comentaves de la línia aquesta de Barcelona, de la modificació del Pla General per incrementar el 30% les promocions d'HPO, en promocions privades, és una de les línies que evidentment podem tenir en compte i tenim en compte com a referència, i que per tant, si és cert que avui en dia no és un fet perquè portem 100 dies i escaig i això són processos lents, és cert que ho tenim en compte. O sigui que, responent a la seva pregunta, anem per aquí. En relació a la segona pregunta, no sé si Mercè...
Sí, el caràcter conservador, no, de la regulació dels UTS. No sé si és conservador, però està dintre del paraigua legal. La meva exposició, que atès que penso que els UTS podia donar per una o dues audiències, he comentat el caràcter transversal i la normativa paraigües en la qual ens movem. Estem parlant d'una activitat econòmica, estem parlant de directives on marquen... els límits que podem nosaltres incidir en la regulació d'aquest tipus d'activitat. Precisament la tendència legislativa és cap a la liberalització absoluta en aquesta matèria. Tampoc penso que culpabilitzar un sol factor de la situació actual i històrica, com comentava la senyora Navarro, de l'habitatge Sitges, podem simplificar les coses. Evidentment incideix. Evidentment, és una realitat que està sent objecte d'anàlisi i d'intervenció a través de l'Oficina Local de l'Habitatge, però anar a posicions absolutes, primer, que no tenim un marc legal que ens ho permeti, per la preexistència d'aquestes activitats i per el marc normatiu que ens movem, i que ens falta dades per acabar d'analitzar. Evidentment, els UTS és una realitat que incideix en l'habitatge. S'ha començat amb la seva previsió dintre del planejament, com dic, un marc normatiu, s'acabarà amb una ordenança que ho reguli, i ja veurem. També us dic que aquesta modificació de planejament està impugnada pels tribunals. Ens podem trobar d'aquí un any que no tenim marc normatiu perquè des del TCJ han dit que l'Ajuntament no pot incidir en la llibertat individual i econòmica dels ciutadans. Aquesta és la realitat en la que estem movent. A vegades t'agradaria fer més, però t'has de moure en aquests paràmetres.
Sí que és cert, per afegir en el que explicava la Mercè, més a nivell legal, aquests percentatges ens permeten que a dia d'avui no s'atorguin llicències. Per tant, aquesta situació, que segurament serà transitòria, però que és la que actual, és la que ens interessa ara per ara mantenir. I mentrestant no donem noves llicències, doncs precisament posar en marxa totes aquestes altres mesures de les quals parlàvem. I un cop aquests percentatges no ens serveixin, s'hagin rebaixat i puguem començar a donar noves llicències, dir, ep, ens cal desenvolupar una nova eina per seguir aturant-ho perquè la situació encara és d'emergència, i serà en aquest moment que haurem de pensar què és el més adequat, i evidentment no tenim altre, no?, que adaptar-nos a la normativa amb la qual ens movem. Però actualment deixar clar això, no? No s'estan donant llicències d'habitatge d'ús turístic.
Potser, ja fem debat nosaltres mateixes, potser és més interessant centrar-nos en els 1.500 o 1.200 pisos il·legals, en analitzar per què no estan en un altre mercat que no sigui el de l'habitatge d'ús turístic, i incentivar, doncs, posar aquests pisos en el mercat. No? I aquí és potser on l'Oficina Local d'Habitatge ha de començar a desenvolupar eines que comentaven les meves companyes, d'aquesta mediació, d'anar a arribar als propietaris de que prefereix llogar il·legalment un pis a posar-ho en un mercat per la ciutadania. No? Aquí potser és interessant les eines que podem desenvolupar, més que arriscar-nos a reaccions que potser, doncs, ens traurien d'una línia d'equilibri entre la realitat econòmica, la realitat habitacional i la realitat social del municipi. I aquí és on sí que l'Oficina Local d'Habitatge aposta, no?, a través d'uns altres mitjans. L'habitatge és un tema tan complex que cap mesura individualment és suficient, i fins i tot pot semblar, no et diré absurda, perquè no, però dius, bueno, on van aquesta gent, què proposen, no? I és l'equilibri entre totes les accions que van aconseguint poc a poc intentar establir un marc d'actuació dintre de l'habitatge, segons el nostre entendre.
Falta per respondre a la tercera intervenció.
I la tercera intervenció, començaré fent referència a aquesta partida de 800.000 d'adquisició d'habitatges. És cert, no s'ha pogut executar, i li explicaré per què. Aquesta partida és una partida que l'any passat es va iniciar amb un pressupost de 500.000 euros i després es va incrementar amb 300.000 euros més. Per tant, era una partida molt, molt grossa. Què passa? Que en l'anterior mandat l'Oficina Local de l'Habitatge va rebre dues ofertes d'habitatges de protecció oficial amb opció a compra. Què significa? Que l'Ajuntament va tenir dues opcions per exercir aquest dret al que feia referència abans de tanteig i retracte, d'adquisició preferent. No es van respondre favorablement. Per tant, es va perdre aquesta oportunitat. Nosaltres hem intentat contactar novament amb aquests propietaris per veure si encara teníem la possibilitat, encara que no tinguéssim aquest dret preferent, d'adquirir-ho. Ja ho havíem venut. O sigui, aquesta part la vam perdre. Què passa? Després hem volgut tirar endavant aquest registre d'habitatges desocupats per començar a fer algun tipus de moviment. Tot just l'estem creant i ja tenim tot això, tot aquest registre de pisos propietats d'entitats bancàries a què els hem donat audiència perquè realment demostrin si aquest habitatge està o no ocupat i si no ho està, posar en marxa totes aquestes eines. I després l'opció que ens quedava era anar a Mercat Lliure. Què passa anant a Mercat Lliure? Doncs que l'administració pública té uns tempos, perquè som administració pública, molt taxats. I quan anem a Mercat Lliure no podem comprar el primer pis que veiem que més o menys compleixi amb els nostres requisits o amb les nostres expectatives, sinó que hem de fer una concurrència pública subjecta a unes bases que ens han d'aprovar la Generalitat, en les que hem de justificar quin tipus d'habitatge volem. Això, en terminis, parlant amb Secretaria d'Intervenció, perquè ja et dic que aquesta partida de 800.000 euros ha estat aquí clavada en la meva ment des que vam entrar a aquest nou govern, Secretaria d'Intervenció, que són els que porten tot el tema legal, jurídic, procedimental de l'administració pública i qui tenen l'última paraula abans de començar qualsevol operació, sobretot si són d'aquesta envergadura, ens van dir que això tenia un termini de 6 mesos aproximadament. No teníem temps. Penseu que la partida, que la caixa, diguéssim, de l'Ajuntament tanca el mes de novembre. Per tant, no podem fer operacions econòmiques i menys d'aquesta envergadura més enllà del novembre. Això ens ha dificultat molt i aquesta partida no l'hem pogut executar. I aleshores, què vam fer davant d'aquesta problemàtica? Vam dir, ostres, això no ens pot tornar a passar. No ens pot tornar a passar perquè és que Sitges necessita realment que una partida així pugui executar-se. No podem ni perdre l'oportunitat d'exercir el dret de tanteig i retracte ni no tenir una eina bàsica com és un registre d'habitatges desocupats per començar a incentivar que els propietaris ho portin a lloguer social. No podem no saber si les immobiliàries o els grans tenidors tenen interès en vendre a l'Ajuntament. Tota aquesta informació no la disposàvem. I per això és el que explicava l'Ester abans, no? Que llancem aquesta consulta preliminar dirigida a tots els propietaris, immobiliàries, grans tenidors, en què preguntem directament amb un seguit de preguntes. Les podreu consultar a la web de l'Ajuntament. Què teniu? Quines condicions té? Podria complir una funció d'habitatge de lloguer social? En quines condicions estaríeu disposats a vendre? Perquè a partir d'aquí dissenyarem exactament aquell instrument que ens permeti executar el pressupost. Però també, sobretot, ja no només executar un pressupost, sinó realment fer una política d'habitatge que tingui un sentit i que es basi tant en la necessitat real com l'existència d'habitatge que hi ha al mercat actual de Sitges. Per tant, és cert, tens tota la raó, però estem intentant desenvolupar totes aquelles eines que ens permetin actuar de manera coherent i efectivament dur a terme aquesta política.
Vito, ¿me podrías repetir, por favor, la cantidad que decías? Sí. Es que las partidas estas, a ver, son preanuales. Ahora se pagarán, de 2019 se pagarán los meses que... Los 3 meses aquests,
oi? 4 meses.
4 meses últimos. Perdón. No, pero sí, se pagarán los 4 meses de 2019. No te incluye un año entero, te incluye 4 meses y 8 del 2020. La suma de estas son los 300.000 euros. Sí. No, es justamente por esto, repito. Son... No, me refiero que la partida esta que estamos hablando de las deudas del 2019 son 19, 4 meses de 19 y se pagarán los 8 siguientes. No es un año entero, nunca ha sido año entero, son años partidos. Luego las partidas están reflejadas exactamente así. La disponibilidad está y está en presupuesto.
8 meses y 4.
No hay que preocuparse.
Més intervencions. Havia demanat la paraula a la senyora Navarro abans, però si no li sap greu donarem també la paraula a persones que no han intervingut. Endavant, aquí al costat.
Hola, bona nit. Jo sóc en Josep d'Aranes, represento els habitatges d'ús turístic dins del gremi d'hostaleria. Estigues tranquil·la, Mercè, no pateixis. Goebbels va dir una cosa, no? Que va dir que una mentida repetida 1.000 vegades s'acaba convertint en veritat. I els habitatges d'ús turístic ens ha passat això, que han repetit moltes vegades moltes mentides, moltíssimes, com que traiem habitatge, com que fem incrementar els preus del lloguer. No et dic res en tu, no et dic res. i no, als mitjans de comunicació. Per sort, cada vegada surten més estudis on es demostra que la incidència dels habitatges d'ús turístic és molt petita. Com bé deies, a Barcelona representen, jo diria que no representen el 3%, no arriben al 2%. Per tant, un mercat d'almenys del 2% és molt difícil que pugui implicar una pujada de preu general del lloguer. A Madrid representen el 0,7% els habitatges turístics i també diuen que modifiquen el preu. És impossible que un mercat tan petit acabi modificant el preu. I a Sitges sí que representa el 9%. Però quina paradoxa hi ha a Sitges? Que a Sitges la majoria dels habitatges turístics que es lloguen són segones residències. Per això, i aquí et felicito perquè has obert un meló molt interessant, és el per què la gent vol fer un habitatge turístic i no el posa al lloguer residencial. Doncs la resposta és molt fàcil. I no és pels diners, perquè, com he dit abans, un habitatge turístic no dona més rendiment que un lloguer residencial. Hi ha un fet molt clar. Si tu fas un lloguer residencial a una família, tens una deducció del 60% a la teva renda. Amb un habitatge d'ús turístic no tens cap reducció, no tens cap bonificació. Està demostradíssim que un lloguer residencial és més rendible que un habitatge turístic. Caldria preguntar a cada propietari, però jo tinc una resposta base, més que res perquè els que jo gestiono són aquesta realitat, i és que són segones residències. La majoria són segones residències. Després a Girona, la setmana passada vaig estar en un congrés de l'Associació de la Província de Girona i havien fet un estudi molt interessant a la ciutat de Girona d'on havien extret que només un 33% de les llicències estaven operatives. L'altre 67% eren llicències que es havien tret però que no estaven operatives. Jo recomano a l'Ajuntament que faci aquest estudi, que miri quines llicències estan operatives i quines no, perquè ens sorprendrà el número. Jo, per exemple, amb el temps he deixat d'operar habitatges d'ús turístics i la majoria no és que hagin canviat d'empresa que els gestiona, la majoria són que han deixat de ser habitatges d'ús turístics o perquè han vingut a viure a ells durant tot l'any o perquè els han dedicat al lloguer residencial. Això és una dada que no s'ha tingut en compte. Després, avui només et faré una puntualització, Mercè, i és en referència a que l'ocupació d'un habitatge turístic triplica la d'un habitatge residencial. Dubto que sigui cert, ho dubto sincerament, perquè les dades de l'estudi que es va fer hi ha moltes coses que grinyolen, és un estudi, evidentment, però és cert també que aquesta ocupació triplicada, possiblement, es produeix només durant una època molt concreta de l'any, que seria durant 3, 4, 5, 6 mesos, no a la prolongació de tot l'any. Quant al tema de la gentrificació, s'ha estudiat també, i en el cas de Girona ho van comentar, el tema és, si en el cas de que existeix gentrificació, per què existeix? Estem disposats a viure la majoria de sitgetans al nucli antic de Sitges sense possibilitat d'aparcament i amb uns nivells de soroll cada cop més creixents? Perquè això també passa. Jo parlo sempre per experiència. Propietaris, ara ja no perquè no hi ha llicències, en el seu moment em van dir és que no trobo cap llogater que vulgui viure al carrer Marquès de Montroig tocant Joan Tarrida. Diu, porto no sé quantes visites, t'ho prometo. Et puc presentar els propietaris. I em va dir, diu, i jo li vaig aconsellar lloguer residencial.
Jo tampoc, ni que m'ho regali. Pues, però això ja treballem també, això també ho treballem.
Però és així, vull dir, al final caldria potser un estudi en més profunditat perquè no siguem l'asa dels cobles d'habitatges d'ús turístic i em sembla que no em deixo res. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Sí. Allà hi ha una intervenció i senyora Navarro, ara li donem la paraula. Júlia, mira, aquí. Sí, amb aquest senyor, sí.
Hola, bon dia, bona nit. Em dic Javier Sardà i sóc d'aquí de Sitges. Volia saber una cosa. El tema de la vivenda de protecció oficial que heu parlat que ha guanyat el projecte Sinium, jo sóc fotògraf i em va estranyar que un projecte que es diu Sinium no hi ha noms del creador, a l'autor, no se sap qui és. Primer això, hi ha una espècie de, bueno, d'oblit de qui ha fet aquest projecte. Jo crec que s'ha d'anunciar. Després, una altra cosa, que aquests habitatges, volia saber si està fet el càlcul del cost metro quadrat i quants metres quadrats tindrà cada unitat, per saber si després aquest lloguer social tindrà proporció amb el cost, o també a darrere hi haurà un preu de lloguer polític que no té en compte l'amortització, la inversió, i llavors estarem fent un ajut de lloguer més la pèrdua de l'amortització de la inversió de l'Ajuntament.
Perfecte, moltes gràcies. I aquí aquesta tercera intervenció, la senyora Navarro, ara sí, disculpi l'espera.
No, volia preguntar si les comunitats de propietaris poden en el fer que no hi hagin pisos turístics. Perquè aquesta seria una manera, i després una altra manera seria el fet de que quedés clar quins són els legals i quins són, que s'identifiquessin. Jo sóc propietària de dos pisos turístics, no podria mantenir la casa que tinc si no fossin els pisos turístics, tinc una casa que està feta de l'època del Museu Romàntic, amb la qual cosa no es cau per una banda, es cau per una altra, amb finestretes petites que lògicament amb una escala estreteta que una família amb criatures no t'hi vol viure. Llavors, com molt bé deia el senyor, hi ha pisos que veritablement és lògic que es destinin perquè ja no són pràctics per la vida d'avui dia. Llavors, per una persona que hi ve a passar una setmana, està en una casa antiga de l'any de la pera, doncs li és molt encantador, però per viure-hi sempre no és tan còmode.
Perfecte, fins aquí doncs la primera resposta seria per Josep d'Aranes.
Bueno, no sé si és una resposta, perquè més aviat has fet afirmacions. Sí, és el que he intentat jo plasmar en tota la meva exposició, que la problemàtica dels pisos turístics o les circumstàncies dels pisos turístics no es pot simplificar, perquè els matisos són infinits. Llavors, el que des de l'oficina s'ha detectat era un increment exponencial del nombre de llicències d'un àmbit tant que afectava tant a l'habitatge com al turisme, com a altres àmbits transversals, ni afectaven, no cal arribar a números absoluts, que els estudis, millors o pitjors, eren prou indiciaris, com per regular-ho. A partir d'aquí hi ha molta feina darrere, no ens quedem amb la modificació del POM, ens quedarem amb l'ordenança, ens quedarem amb activitat de disciplina i inspecció per als il·legals, fem propostes d'anàlisi d'aquests pisos, doncs si són primeres, segones residències, a través de la borsa de mediació, de captar pisos per posar-los en el mercat del lloguer, analitzarem per què no estan, si realment perquè tenen una finalitat doncs, quasi de complement d'ingressos de les famílies. O sigui, és el que comentava abans als altres intervenents, no es pot simplificar res de l'habitatge i no es poden arribar a conclusions absolutes de cap tema, menys dels habitatges d'ús turístic a Sitges, on és una realitat molt complexa. Totes aquestes aportacions que ja ens anem trobant en molts foros, evidentment, estan analitzades des del punt de vista de turístic, des del punt de vista habitacional, des del punt de vista de l'oficina, i evidentment estarem treballant. No hem plegat de treballar sobre l'habitatge turístic. Bueno, doncs analitzarem aquests temes. L'ordenança serà un mitjà tant de mesa per negociació i per parlar, perquè hi haurà una mesa tècnica, hi haurà una mesa política en la que participaran diferents, no només membres de l'equip de govern, sinó membres de l'oposició, on posarem en comú, farem unes consultes preliminars, farem la tramitació ordinària d'aquest tipus d'instrument i serà un altre foro en què podrem discutir entre tots els àmbits afectats doncs aquesta realitat turística, habitacional i bàsica pel nostre municipi. I aprofitant que parlem de pisos turístics, ja convidem la senyora Navarro, doncs sí, aquesta realitat s'hi contempla. Per això la meva exposició sempre ha estat, és una regulació, comencem a treballar-hi. I les comunitats de propietaris poden prohibir-ho. Sí que és cert que l'última tendència jurisprudencial, aquí és tot molt nou, de fet el Col·legi d'Advocats en fa ara una ponència interessant, intentaré anar-hi. L'última tendència jurisprudencial era que aquestes prohibicions de les comunitats afecten a adquirents d'habitatge posteriors a l'adopció de l'acord sempre quan estigui inscrita en el registre de la propietat. Que vull dir que jo sóc propietària d'un pis en una comunitat i ara, per acord de la comunitat de propietaris, acordeu que no hi hagi pisos turístics, si jo adquirís el pis abans d'aquest acord, podria destinar-ho. Això és el que interpreten els jutges, perquè jo he comprat una realitat jurídica que no estava plasmada en una realitat registral i, per tant, sóc tercer de bona fe. Oi, mañana el TSJ pot canviar d'opinió o jo què sé, pot haver-hi una normativa que canviï aquest criteri, però difícilment, perquè la llei hipotecària és una llei bastant consolidada.
Si t'hi posa un clandestí, pues la comunitat ho pot evitar.
Sí.
O sigui que a vegades hi ha coses que no solament l'administració, és que particularment també es poden anar prenent mides perquè no passi, perquè després la gent es queixa. És lògic.
Exacte.
Donen les seves molèsties a gent que no n'hi treuen cap profit. El que li treu un profit ho aguanta, però el que no, no té per què. Mm-hmm. Llavors és una manera de regular-ho. Per però tant, aquesta informació potser des de la part de l'Ajuntament seria bo que les comunitats ho sapiguessin.
Sí, bueno, amb la matèria d'ordenança és on podem incidir una miqueta més en les condicions, en els requisits. Fins i tot podíem analitzar la vigència de les autoritzacions per no ús i no inexplotació i, per tant, alliberar llicències. No sé, és on comento que dintre de poc s'obrirà un foro de debat molt interessant per acabar de regular. El primer que havien de fer és regular-ho en el POU, perquè com a ús no estava permès urbanísticament, i a partir d'aquí doncs, continuem treballant.
De fet, Xavier Sardà, oi, m'ha dit? Xavier, oi, sí, ja. Respecte als guanyadors, els guanyadors van estar publicat a l'ECO, crec que va ser l'11 d'octubre mateix, ja. Però en tot cas, si puc dir un nom, és el senyor Ignasi Millet i la senyora Mireia Marés, són arquitectes del Millet Marés Arquitectes, un despatx d'arquitectura. Ignasi Millet, Mireia Marés. D'acord? Respecte a l'edificabilitat, la pregunta no acaben d'entendre. Sí, me'l pots repetir? Sí, sí. Sí.
A veure, quantes unitats sortiran? Sí. Han parlat de la quantitat de vivendes.
Les mateixes, sí.
La quantitat quina era?
482. En aquestes tres illes estan previstes 482.
I la mida d'aquestes són totes iguals o hi ha petites i grans?
No, el que s'haurà d'establir a partir d'ara, clar... Per puntualitzar, el concurs d'idees, el que dèiem abans, el que fa és una reordenació, sí, dels volums, no entra a parlar de com seran els habitatges, encara no estem en aquest punt. Però de totes maneres és evident que amb tants habitatges no tots tindran les mateixes característiques, n'hi haurà d'una habitació, de dues, de tres, de quatre, amb diferents característiques, i en tot cas en aquestes pastilles el règim que ve determinat pel planejament urbanístic és règim general, especial i concertat, em penso que són els tres.
Els tres.
I en ser habitatge de protecció oficial, aquest preu metre quadrat ve taxat, els màxims.
Metre quadrat de lloguer?
Sí.
Exactament.
Amb independència del cost?
Sí.
En l'habitatge de protecció oficial ve taxat per llei, per normativa, quin pot ser el preu màxim, tant de venda, que no seria el cas, com de lloguer.
Vale, gràcies.
Més intervencions, dubtes? Sí, un segon, que li acosten el micròfon. Està encès.
Sí, sí, ara. Hola, bona nit a tothom. Felicitats per les jornades i pese a ser un tema molt delicat i especial, el de les vivendes a Sitges, tindrà molts pocs metres quadrats, amb el que m'afecten a mi respecte a l'HPO, jo sóc de Sitges des de fa 25 anys, una cosa així, des de l'any 92, estic empatronat a Santa Bàrbara i estic visquent amb una parcel·la que està afectat pel PPU i l'Ajuntament ho ha expropiat, estan jo visquent allà. I abans d'això era d'Estatècnics i abans era de Ginkgo Biloba i tots estan enregistrats com a compradors d'aquestes parcel·les sense deixar constància que allà hi ha ocupants. Aleshores, a mi em van donar permís per viure allà i em van cedir aquest espai com tal que no l'ocupessin. Aleshores, jo estic visquent molt bé allà i a dia d'avui doncs, ho veuran tirar a terra. Aleshores, jo estic disposat a marxar. tinc cap problema. El problema no està en mi. Vaig comentar-ho amb l'Aurora la setmana passada i estic intentant trobar una solució perquè, bueno, igual que fa 10 anys amb aquesta situació no m'hi veia, i han passat 10 anys i 4 més que vivia amb un germà des de l'any 2006, 2004, em sembla que estem allà, fèiem un ús compartit d'aquesta finca. És una finca que té aigua, que és fèrtil, que té 42 arbres fruiters, i bueno, pues, està molt bé, però allà hi ha un pla urbanístic que està afectat i que s'ha d'executar. I clar, jo estic intentant buscar una alternativa amb aquesta situació, perquè a mi m'incomoda i trobo que hi ha hagut aquí un tràmit que no ha estat del tot ben fet per part de l'administració, i tot i que jo també he estat allà, he intentat deixar constància i no m'han pogut fer ni contractes ni res. Una cosa que hi havia era un comptador de llum, i l'antic titular del comptador de la llum el van indemnitzar perquè marxés, però no era el propietari. Aleshores, aquí hi ha un assumpte entre titulars que han indemnitzat perquè marxin i un espai que era privat, que ara passa a ser públic i patrimoni. I aleshores jo estic allà com una estàtua i vull marxar, però de moment hi visc allà. Aleshores, no sé, a veure quina manera es pogués fer per poder buscar una alternativa a aquesta situació que a mi m'incomoda, a nivell professional i personal, clar. Gràcies.
Més intervencions? Responem, doncs, a...
En relació a aquesta última intervenció, la veritat és que m'agradaria que avui hagués pogut estar aquí el regidor d'Urbanisme, que és el competent en aquesta matèria en aquest cas, però no ha pogut venir perquè està malalt. Per tant, passaré la paraula tant, no sé si al Carles o a la Mercè, que ells també porten qüestions d'urbanisme, perquè et puguin contestar.
No, sisplau, que no... Perdó? Joan, oi, Joan? Aviam, Joan, això és desenvolupament d'un planejament, no? Aleshores, els propietaris de les finques ja van fer una junta de compensació, la junta de compensació va repartir càrregues, beneficis, i on vius tenia un propietari, entenc, no? Aquest propietari forma part de la junta de compensació, amb el qual el tema crec que s'escapa, tot i que podem parlar, però s'escapa de l'àmbit d'administració, sinó és un tema civil, pròpiament dit. Joan és amb el propietari, que ha estat indemnitzat per la junta. L'Ajuntament aquí pot tindre bona voluntat, pot intervindre en tu, pot parlar, però prou, no pot fer res més. Està aprovat i està avançat, però estava... no ve d'ahir, això. Sí.
L'últim tràmit que es va fer va ser el 2016, si no m'equivoco, va ser l'aprovació del POUM i tot, sí. Això, i el que ha fet la immobiliària va ser declarar-se en concurs de creditors com insolvent i es va netejar les mans absolutament, aleshores va passar a ser part de l'Ajuntament. Aleshores, amb aquest tràmit no deixen constància. I l'anterior vegada era de Ginkgo Biloba, abans de que ho comprés està tècnic i en el registre de propietat existeix, tot i que no hagin pagat els IBIs, allà hi havia una gent visquent. I igual que jo, hi ha una família al costat que bueno, amb tot aquest tràmit que dius que és civil, però que ara va per lo penal, quan jo intento solucionar-ho per una via administrativa i civil, ara resulta que m'estan acusant a mi d'usurpador i de precari, quan jo treballo allà, facturo i visc tranquil·lament amb ànims de marxar i de trobar una solució sempre, i mentre més ràpid es pugui fer, millor. Crec que guanyem tothom aquí.
Aquest tema sembla que està parlat amb la junta de compensació, oi? És que són ells que han de parlar. Nosaltres podem ajudar-te, ja t'ho m'hem dit una vegada, em sembla que ens hem vist, Joan, més d'una vegada. I arribem on podem arribar.
En tot cas, si vol, Joan, o quan acabem, ens intercanviem els contactes i en parlem amb calma. Cap problema. Gràcies.
No sé si hi ha més intervencions, algun dubte o suggeriment. Si no, ho deixem aquí.
D'acord, doncs moltes gràcies per haver vingut. Avui hem recollit 9 intervencions i hem parlat sobretot d'habitatge d'ús turístic, d'habitatge de protecció oficial, d'ajuts al lloguer, d'adquisició d'habitatges i de concurs d'idees. Us esperem a la propera jornada de participació i un cop més agrair-vos la vostra assistència. Moltes gràcies.